Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
El sistema de la T-Mobilitat s'incorporarà als autobusos sabadellencs a finals d'aquest mes. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La implementació progressiva del sistema arribarà als vehicles de la TUS d'aquí a pocs dies. Els usuaris que ja tenen aquest títol poden demanar un suport magnètic mentre no es posa en marxa. La T-Mobilitat conviurà amb els bitllets tradicionals durant una temporada.
El Taulí està un pas d'equiparar les condicions dels seus professionals a la resta de la xarxa sanitària.
El conseller de Salut, Manel Balcells, s'ha compromès a crear una taula amb sindicats i empreses sanitàries per fer aquesta equiparació. N'ha destacat així la seva importància.
Aquesta és un acord que prenem avui, que jo en diria transcendent, d'una reclamació que és històrica.
Des de Metges de Catalunya, però, desconfien del compromís del conseller i mantenen la vaga pel 25 i 26 de gener.
I en esports, dos jugadors sabadellencs s'estrenen avui al Mundial d'Handbol.
Es tracta de Ian Tarrafeta i Dani Fernández, de 24 i 21 anys respectivament, que participen en el duel entre els hispanos i la selecció de Montenegro.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem un punt conflictiu, que és l'AP7, al seu pas per Barberà, on a aquesta hora hi ha 3 quilòmetres de retencions en sentit sud. Ja si mirem a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en sentit Besòs, i a la ronda de dalt, trànsit molt dens entre Sant Gervasi i la Meridiana en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que els últims dies. Hem d'esperar canvis de cara a les pròximes hores. Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Encara mantenim algunes boires cap al nord de la depressió central. S'han d'anar trencant durant aquestes immediates hores o passar estrat baix. I és que encara en algun racó, en algun sector de la falda del Prepirineu li costarà de fer-ho. En qualsevol cas, de cara a la tarda mantindrem aquest ambient assolellat amb alguns núvols prims que han d'anar arribant i alguns de mitjans que afectaran el litoral nord. Aquests no han de deixar pas precipitació i de cara a demà també començarem amb més núvols i també algun ruixat o alguna precipitació feble cap a la cara nord del Pirineu. A partir de llavors, durant la tarda s'espera que domini el sol i per tant tornarem a tenir una jornada força tranquil·la. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I avui comencem l'informatiu amb mobilitat, perquè Transports Urbans de Sabadell i l'Ajuntament estudien si prohibeixen els patinets elèctrics als autobusos de la ciutat. És una mesura que també farà l'Autoritat del Transport Metropolità als seus serveis a partir de l'1 de febrer. La idea és mantenir la mesura durant 6 mesos mentre busquen mecanismes per garantir la seguretat d'aquests dispositius. A partir de l'1 de febrer no es podran pujar patinets elèctrics als ferrocarrils, rodalies, autobusos metropolitans, tramvies i metro durant 6 mesos. El director general de l'Autoritat del Transport Metropolità, Pere Torres, ha argumentat al Cafè de la Ràdio que la mesura s'aplica arran d'un incident als ferrocarrils i després de constatar que les bateries d'aquests vehicles de mobilitat personal són altament inflamables.
Que probablement pot estar darrere d'incidents que estan passant arreu. Vull dir, aquest no és l'únic cas que hi ha hagut, sinó que ja n'hi ha uns quants fora de l'àmbit del transport públic de l'ATM, de la facilitat de manipulació de les bateries. Si les bateries són fàcilment manipulables, doncs la integritat i la seguretat d'aquell aparell disminueix d'una manera ràpida.
També ha explicat que han encarregat dos estudis per conèixer la perillositat d'aquests vehicles de mobilitat personal i com poden minimitzar-ne els riscos.
Hem encarregat a dues entitats tecnològiques que facin una anàlisi detallada de les condicions que existeixen en els patinets elèctrics, de quins són els riscos que porten associats i que poden portar aquesta explosió, aquesta combustió incontrolada, quines mesures es podrien aplicar per impedir-ho, per minimitzar-ho pràcticament a zero,
Torres afegir que des del seu punt de vista la resta d'operadors com la TUS o els busos urbans d'altres municipis també haurien d'implementar una mesura semblant. I avui també s'ha confirmat que la flota de transports urbans de Sabadell incorporarà la T-Mobilitat abans no acabi el mes de gener. Quan el nou sistema de validació sense contacte entri en funcionament, conviurà durant un temps amb el suport magnètic de forma que tots els usuaris puguin fer el canvi progressivament. Per aquells viatgers que ja facin servir la T-Mobilitat, es poden adreçar al punt d'atenció al client de l'estació Plaça Major dels Ferrocarrils de la Generalitat, on se'ls generarà un suport magnètic pels dies o pels viatges que tenien restants en el seu suport sense contacte.
L'Autoritat del Transport Metropolità està desplegant la T-Mobilitat de forma progressiva en tots els operadors de transport públic. A Sabadell, la TUS serà l'última en incorporar-se al nou sistema, que des de fa mesos ja funciona a les 5 estacions de ferrocarrils i a les 3 de Rodalies. La previsió de l'Ajuntament de Sabadell és que la nova T-Mobilitat s'implementi als busos urbans, com a molt tard, a finals d'aquest mes de gener. Malgrat la posada en marxa del nou sistema de validació sense contacte, durant uns mesos conviurà amb els títols en suport magnètic que es feien servir fins ara. L'objectiu és afavorir una transició el més còmoda possible entre els dos sistemes per als usuaris de la TUS. Un cop la T-Mobilitat es pugui fer servir a la TUS, l'oficina de mobilitat esdevindrà un punt d'informació on els usuaris s'hi podran adreçar per fer consultes i gestions.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Les passeres metàl·liques del Ripoll des de Cal Grau i el Molí Fontanet estaran tancades als vianants durant els pròxims 4 mesos. Els operaris han desballestat aquest matí les dues estructures per tal de substituir-les i acabar amb els problemes de seguretat que arrossegaven des de feia mesos. L'Agència Catalana de l'Aigua executa els treballs que tenen un pressupost superior al 1 milió d'euros.
Les dues passarel·les tenien patologies de base, l'estructura de formigó, però també tenien parts oxidades, els tensors fets malbé i les baranes no s'adaptaven a la normativa vigent. Per això era tan important iniciar les obres per rehabilitar-les integralment. L'Agència Catalana de l'Aigua ha engegat els treballs aquesta setmana, que s'allargaran uns 4 mesos aproximadament. Un temps durant el qual no es podran fer servir les passarel·les i s'haurà de buscar recorreguts alternatius per creuar a banda i banda del riu. Així ho ha assenyalat la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, en declaracions a Ràdio Sabadell.
Les passarel·les, que és un camí molt habitual, no es podran fer servir. Sí que és veritat que amb els tècnics de transició energètica i amb l'ACA es va decidir no fer cap estructura alternativa, perquè això ens pujava molt més al pressupost, i per tant els camins hauran de ser els que no s'utilitzen actualment, sinó que s'haurà de passar, pues, bueno, com diuen els tècnics, per ciutat i no per les passarel·les. Sé que a vegades és un inconvenient perquè estem acostumats a passar per aquestes passarel·les, però bueno, jo crec que 4 mesos seran ràpids.
El projecte és fruit del conveni signat el 2020 entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Agència Catalana de l'Aigua i que s'ha iniciat més tard del previst a conseqüència de la pandèmia. Un acord que també establia que un cop acabada la intervenció, les dues passeres de Cal Grau i el Molí Fontanet passaran a ser de titularitat municipal.
I no deixem l'àmbit del Ripoll perquè la campanya de micromecenatge de la plataforma en defensa del riu Ripoll ha superat el 100% de la recaptació necessària. I ho celebraran amb un acte a l'Espai Foc aquest vespre a 9:15, ho ha explicat el president de l'ADENC, Joan Carles Salles.
L'acte que fem és un acte que barreja un acte poètic, hi ha la presència de tres poetes, el Roc Casagran, la Laia Prat i el Josep Gerona, i després hi ha una exposició dels artistes dels originals del calendari, i després, finalment, també passarem un vídeo per veure l'espai, diguem-ne, del riu des de la part, des del cel, no? Diguem-ne, i tenim unes imatges del dron per passar-ho i tal. I llavors és com un acte de tancament del goteo.
De moment ja han recaptat 12.000 euros, però el seu objectiu és arribar a la quantitat òptima de 15.000.
Per això, tot i que la campanya acaba demà, poden perllongar la recaptació de diners durant 40 dies més, ja que han arribat al seu objectiu inicial dins del termini. Joan Carles Salles detalla per què faran servir aquests diners.
Això ara ja tenim garantit els diners suficients per la defensa jurídica, i ara tots els diners a més que tinguem són per preparar activitats en positiu als rius Ripolls. Ens sembla que cal, diguem-ne, trobar un conjunt d'activitats al llarg de l'any que facin treballar en positiu les entitats pel riu Ripoll. En aquest sentit, ja hi ha moltes entitats que fan activitats al riu, però es tractava una mica de donar-li més un contingut en aquest sentit.
A partir d'ara, doncs, es podran comprar els calendaris solidaris per 23 euros i també tiquets per a la festa del riu Ripoll prevista per al 16 d'abril.
I estem plantejant fer una festa del riu Ripoll al mes d'abril, la setmana, el diumenge després de la Setmana Santa, faríem la festa del riu Ripoll per celebrar una mica que el projecte del Soul City el 2023 no va endavant, diguem-ne.
De moment, més de 200 persones ja han col·laborat en la campanya de micromecenatge.
Els animals de companyia estaran registrats en un sistema central a tot l'Estat. És una de les novetats de la Llei de Benestar Animal, que encara està pendent del tràmit parlamentari, però a la qual el Consell de Ministres ja ha donat llum verda. El document vol regular el reconeixement i la protecció dels drets i la dignitat dels animals i estableix els que no es podran tenir a casa.
Hi podrien estar inclosos ratolins, hàmsters, conillets d'Índies, xinxilles, conills, tortugues, periquitos, cotorres, agapons, cornis, serps, aranyes, iguanes, camaleons o aus originàries d'altres països. El desenvolupament del reglament ho acabarà d'establir. També està previst un test i un curs gratuït de capacitació de tinença de gossos, cosa que fa caure la categoria de gossos potencialment perillosos. Quan entri en vigor hi haurà 2 anys per regularitzar aquesta situació. Irene Jiménez, advocada experta en benestar animal, explica al Cafè de la Ràdio altres novetats.
Es parla doncs d'aconseguir el sacrifici del sacrifici zero, és a dir, que les protectores i de més no puguin sacrificar els animals perquè els estors siguin de salut. Vull dir, hi ha comunitats autònomes en les que això encara passa. Aleshores, trobo que és important en aquest sentit. També regulen les colònies de gats, es pretén realitzar protocols d'emergència en els que hi hagi animals involucrats.
La norma també regula els espais on permanentment no poden estar els animals, com ara terrasses o cotxes. El redactat de la llei ha deixat els gossos de caça fora del text, el que és considerat un èxit pels caçadors, que no la veien amb bons ulls. Joaquim Zarzoso, president de la Federació Territorial de Caça de Barcelona, considera que la gran majoria del text no té sentit.
No és que ho digui només el col·lectiu de caçadors, és que el món científic també ho ha dit, és que aquesta norma està fora de lloc. No s'ha escoltat a la part de territori, a la part que està més implicada amb els animals i també amb el món científic, i per tant aquesta llei és que el 90% no té cap mena de sentit.
Zarzoso recorda que la regulació autonòmica és vigent. El govern espanyol ha explicat que preveu regular els gossos de caça a posteriori.
L'equiparació de condicions dels professionals a la sanitat concertada i la pública està un pas més a prop. El Departament de Salut s'ha compromès a crear una taula amb els sindicats i les empreses del sector per abordar aquest procés de forma conjunta, una mesura que complementa el preacord signat el 23 de desembre passat per igualar les condicions salarials de professionals i revertir les retallades del 2010.
El conseller de Salut, Manel Balcells, ha explicat què es vol aconseguir a la llarga amb aquest treball conjunt amb sindicats i empreses.
Per aquesta harmonització dels convenis, que permetin aquesta visió en un futur, no?, del sistema com un sistema únic de salut, que permeti els grans principis que ens mouen, no?, que és la sostenibilitat del sistema, l'equitat d'atenció a la població, però també una condició de les condicions de treball de totes les treballadores i treballadors i de mobilitat que siguin el màxim d'homologables possibles en un futur. I, per tant, això vol un treball que en diem d'harmonització.
En el cas del Taulí, les condicions són més positives que en altres centres, però encara hi ha molt camí per recórrer en matèria de millores. De fet, la responsable de la sanitat concertada per UGT del Vallès Occidental, Sílvia Castanyo, assegura que el sector ja està tocat des de fa molt temps.
Lo que entendemos es que la situación viene derivada de hace muchos años donde la sanidad dejó de recibir recursos y nos estancamos en condiciones laborales, y ahora se nos abre un camino para mejorar estas condiciones, y yo creo que es un buen acuerdo y una salida al hecho de la creación de esta mesa para poder ir hacia donde no hemos podido llegar en el acuerdo del SISCAT.
Des de Metges per Catalunya, però veuen amb recel la taula perquè temen que no se'n compleixin els compromisos. A més, el sindicat ja no va signar el preacord del 23 de desembre. Per això, manté la convocatòria de vaga pel 25 i 26 de gener.
La Cap d'Any Reis ha aconseguit recaptar 3.014 euros que es destinaran a tendis. Aleix Rivell, director de la cursa i president de l'entitat Guirran, afirma que, a part d'aquesta donació, l'objectiu és donar visibilitat a les entitats del tercer sector de la ciutat.
Nosaltres, molts de nosaltres de Guirran, ni sabíem que existia. És una entitat que actua a la nostra ciutat i que no sabíem ni que existia. Amb la qual cosa, estem convençuts que hi ha més gent que coneix Tendis, això farà que més gent pugui col·laborar i interessar-se perquè hi siguin, i a fi i a comptes aquestes entitats, en el moment que tenen visibilització, tant pot servir per tal que hi hagi més gent que es sensibilitzi i es faci soci, com per altres privats, puguin entitats, puguin dir, ostres, he sentit a parlar d'aquesta entitat.
De fet, Rivell ja ha afirmat que Tendis serà també l'entitat beneficiada de la pròxima edició de la cursa.
Sí, des de Guirran apunten que Tendis celebra aquest 2023 el seu 60è aniversari i que té molt sentit que la cursa del 2023 també es dediqui a aquesta entitat.
Precisament, Rivell apunta que ja estan negociant amb l'Ajuntament un nou traçat de cara a l'any que ve.
Sí, des de l'entitat defensen que la plaça de la Creu Alta, punt de sortida i arribada de la cursa des de fa 11 anys, se'ls ha quedat petita. Rivell demana ara que el punt inicial del recorregut sigui a l'Eix Macià, a l'alçada del Corte Inglés, i apunta que això aportaria també molts beneficis econòmics per la ciutat.
La Cap d'Any Reis ja no és un esdeveniment esportiu i prou, és una cosa totalment transversal que fa difusió de ciutat, que fa qualitat de ciutat i que no ens la podem agafar com un grup de replegats que han decidit acomiadar l'any corrent. Si el bo que té aquest esdeveniment és que totalment és transversal, com deia, i que no són esportistes tots els que corren, és gent que decideix fer d'una manera lúdica esportiva un comiat de l'any. I això, des d'un punt de vista ja estrictament comercial, des d'un punt de vista estrictament de màrqueting, té un target molt gran que tothom qui té negocis en les principals artèries de la ciutat haurien de veure que això el que fa és aportar, perquè és gent, un 41% de gent que ve fora de Sabadell.
En aquesta última edició de la Cap d'Any Reis hi ha participat més de 2.500 persones i més de 12.000 hi van assistir de públic.
Avui també és notícia.
Les cançons del Somriu al Nadal ja sumen prop de 65.000 reproduccions, 42.200 a Spotify i 22.500 a YouTube.
Des de l'Ajuntament de Sabadell apunten que aquestes xifres avalen l'èxit de la banda sonora creada al 100% a la ciutat. A les cançons estrenades l'any passat s'hi sumen els dos nou títols d'aquestes festes, El joc dels embolics i Viatjar és el millor que hi ha.
I precisament una 80ena d'infants han fet servir aquest Nadal al servei de cangur gratuït impulsat per l'Ajuntament.
Estava adreçat a nens d'entre 3 i 12 anys i s'oferia en horari de matí i tarda. Segons dades municipals, el servei ha tingut pràcticament plena ocupació durant les dues setmanes que ha funcionat a l'espai habilitat a la Creu Alta, mentre que la demanda als casals cívic i comunitari Sabadell Centre s'ha concentrat sobretot al matí. Principalment, els infants que l'han fet servir tenien entre 3 i 7 anys i procedien de diferents barris de la ciutat.
I els Mossos obren una investigació per un incendi en una panificadora de Montcada, propietat del regidor del PP a Barcelona, Josep Bou.
Segons publica el diari El País, s'han trobat restes de líquid inflamable a les instal·lacions i el vigilant assegura haver vist sortir uns joves amb una garrafa a la mà. Bou ja havia presentat diverses denúncies per atacs contra aquest negoci.
Obrim pàgina cultural perquè els sabadellencs Lucien i Naomi se sumen al cartell de l'Ambassat 2023. Els dos DJs s'hi sumaran el valencià Pepe i el cordobès Balman, que farà back-to-back amb Lucien. Els nous noms del cartell també inclouen Avisanga, Jimena Amarillo, Julieta, La Élite, Pol Batlle amb Rita Payés i Jung Prado. Aquests artistes, programats pel 19 i 20 de maig al Parc Catalunya, se sumen als ja coneguts Check Check Check, Gatsby, Mainline Magic Orchestra i Marina Herlop en la 15a edició de l'Ambassat. I el Cineclub de Sabadell inaugura aquest vespre un nou trimestre de programació cinèfila. El tret de sortida el donarà el film Body and Soul, que es projectarà a les 8 del vespre i a 10:45 de la nit. En una entrevista al programa El Matí, Glòria Soler, presidenta del Cineclub, ha explicat de què tracta aquesta pel·lícula.
És una pel·lícula del Robert Rosen, de l'any 47, que, a veure, és un film important perquè va ser l'inici, no?, d'agafar la boxa dins d'aquest gènere negre. Potser no és el millor, encara que és un bon film, però ha generat molt, no? A partir d'aquí ha generat com un gènere, no? Ja associem a la boxa en blanc i negre, i un argument que hem sentit moltes vegades, no? Un noi de família humil que aspira a aconseguir la fama i es fica al dins del món de la boxa, que és un món, doncs bé, obscur, amb corrupció, hi ha tots aquests ingredients, no? però penso que és una oportunitat de veure aquesta pel·lícula en pantalla gran.
En total s'han programat fins a 12 llargmetratges que es podran gaudir des d'avui fins al març.
Des d'aquesta entitat afirmen que en els últims mesos el nombre d'assistents a aquestes sessions cinematogràfiques ha augmentat i, per tant, es miren amb esperança aquest nou cicle de pel·lícules. Soler ha explicat que també està canviant el perfil dels socis del cineclub.
Hi ha molt soci, podríem dir, que ha vingut tota la vida al cineclub. A vegades hi ha fins i tot alguns socis que nosaltres diem que són fidels perquè a vegades no venen els dijous, però continuen sent socis. Bé, hi ha misteris d'aquells, no? Una mica com fidelitat al cineclub, perquè
continuen
el cineclub tira endavant.
Suport, doncs mira.
De totes maneres, últimament estem contents perquè la nostra preocupació és una mica aquesta, no? Que la gent més jove doncs no vingui al cinema, no? O que no agafi aquest hàbit. I últimament estem tenint gent jove que està venint. I doncs això, clar, és que és si no, no tindrem continuïtat.
Aquest cicle, com dèiem, comença avui i s'ha programat un llarg metratge cada dijous que es projectarà en sessió doble.
Hem obert una nova estació de servei Shell encara més a prop teu, a Sabadell, al carrer de Rocafort 123. Vine i gaudeix de tots els avantatges que t'oferim amb la nostra aplicació Mi Energia Disa. Descarrega-te-la ja i aconsegueix fins al 8 de febrer un val de 5 euros per al teu següent proveïment de carburant a Shell Rockblum. Visita'ns i prova el servei i qualitat Shell.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, acusa el magistrat Pablo Llarena de ser incongruent amb els líders del procés exiliats.
Ho ha dit després que el jutge hagi retirat la petició d'extradició per sedició, però mantingui els processaments per malversació i desobediència. El lletrat també ha subratllat l'enfrontament de Llarena amb el poder legislatiu, l'ha acusat de tenir ànim persecutori i ha assegurat que no variarà la defensa de l'exili que passa per esperar la sentència sobre la immunitat.
I el govern espanyol preveu recollir 70.000 milions d'euros a través de lletres i obligacions del Tresor Públic durant el 2023 en l'actual context d'interessos alts.
De fet, les darreres subhastes del Tresor han mostrat un increment sobtat dels interessos que l'Estat paga per aquests títols. Així, l'interès mitjà ha superat el 2,9%, la xifra més alta des del 2012. Fins a l'abril, el tipus mitjà era negatiu, una tònica que durava des del 2016.
Esports.
I en Terrafeta i Dani Fernández debuten d'aquí uns minuts al Mundial d'handbol de Polònia i Suècia. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Els dos jugadors sabadellencs s'estrenen en una cita mundialista amb el duel entre els hispanos i la selecció de Montenegro.
I és a priori el rival més complicat del grup A, en què Espanya també s'enfrontarà a Xile dissabte i a l'Iran dilluns. Xilens i iranians, per cert, es veuen les cares des de les 6. Terrafeta també considera que els montenegrins seran l'adversari de més nivell en aquesta primera fase, però recomana no refiar-se de ningú.
El primer partit és Montenegro, que és el rival potser una mica més complicat del grup, que l'europeu passat doncs, va posar en certes complicacions a grans equips. I sí, jo crec que si traiem aquests dos primers punts, els altres doncs, potser sí que teòricament haurien de ser una mica més assequibles, però vaja, no seria la primera vegada que es dona una sorpresa d'aquestes magnituds, així que han d'estar concentrats als 180 minuts.
Un Terrafeta que ja va ser l'europeu de l'any passat, on es va penjar la plata, i en canvi per Fernández serà l'estrena en una gran cita més enllà dels Jocs Mediterranis de l'últim estiu. Afronta el Mundial l'extrem de l'Stuttgart amb naturalitat.
Jo, quan hi havia europeus i mundials, sempre els veia tots. I, bueno, ara sí que és veritat que ja te'ls mires d'una manera bastant diferent, no? Ja intentes analitzar una mica més, no tant mirar-los per oci, sinó també com a part del teu treball.
Tarrafet, amb 24 anys, i Fernández, amb 21, són els dos jugadors més joves de l'equip de Jordi Rivera. Recordem que no hi és un tercer sabadellenc, Aleix Gómez, per lesió. L'Espanya-Montenegro arrencarà d'aquí a poc més d'una hora, a 8:45 del vespre, i els hispanos tindran a Cracòvia l'objectiu de sumar el màxim de punts possibles per arrossegar de cara a la segona fase, l'anomenada main round, en què més que probablement es veran les cares amb seleccions com França o Polònia. Els de Jordi Rivera es postulen entre els favorits, després de ser bronze a l'últim Mundial d'Egipte. Només la campió s'assegurarà el primer bitllet pels Jocs Olímpics de París, excepte si els francesos guanyen l'or, que aleshores passaria a mans del subcampió.
Hores més tranquil·les als despatxos del centre d'esports després dels moviments del dia d'ahir. L'equip s'ha entrenat a Sant Oleguer preparant la visita de diumenge a l'Atlètic Balears.
Recordem ja amb Ricard Pujol amb el grup i sense Juan Delgado ni Pelayo Suárez, rescindits oficialment durant la jornada d'ahir. Tots dos s'han acomiadat passant pels micròfons de Ràdio Sabadell. Pel que fa al central asturià, Pelayo explica per què s'ha acabat decidint per separar els camins amb el Sabadell.
Un poco varios motivos, ¿no? Desde el club yo creo que también necesitaban o querían que saliese un central. Yo era uno de los centrales que tenía una oferta vigente y bueno, un poco hablaron ambas partes, llegaron a un acuerdo. A mí tampoco me viene mal esta salida y bueno, ha sido corto. La verdad que estoy contento de mi paso por el Sabadell. Però bueno, ara vienen nuevos retos y hay que afrontarlos con la mayor ilusión posible.
El defensa jugarà a les files del Rayo Majadahonda del grup 1 de Primera Federació. En la mateixa lliga que el Sabadell, a la Nucía, ja s'entrena Juan Delgado. Ha reconegut el davanter que no ha donat la seva millor versió com a arlequinat, però igualment s'endú un bon record del seu pas breu per la nova Creu Alta.
Al final, pues, el fútbol nos ha dado, pero bueno, que me llevo muy buen recuerdo de la ciudad, del club, de la afición. La verdad que no pongo ningún pero, es solo que bueno, pues entre que a lo mejor yo no estaba al nivel y que tampoco tenía muchas oportunidades últimamente, pues no se ha dado. Y entonces, pues, esto es el fútbol y hay que buscar los caminos.
La direcció esportiva del centre d'esports centrarà els seus esforços en l'arribada d'un central i un pivot defensiu en aquest mercat d'hivern, sense que cap operació s'hagi accelerat en la jornada d'avui.
I tot plegat, Sergi, a les portes que el Sabadell s'enfronti a un Atlètic Balears que, malgrat el seu potencial, ara mateix és un rival directe a la classificació.
Dos punts separen uns i altres, i en cas de guanyar el conjunt de Miquillador, sortiria del descens. Pau Resta és jugador del Sabadell.
La veritat és que ara ens ve uns partits, doncs hem d'intentar, el que deia, esgarrapar els màxims punts possibles i sortir d'aquesta zona, que jo crec que l'equip està pues, molt mentalitzat per aconseguir-ho. I bé, el primer mes serà Balears, ens hem de centrar primer en aquest viatge, que no serà fàcil, però bé, que jo crec que aquesta victòria pues, ens dona aquesta confiança.
L'àrbitre de l'enfrontament, que arrencarà diumenge a les 12, serà el murcià Fulgencio Madrid Martínez, qui només ha coincidit amb el Sabadell com a quart àrbitre l'últim any a segona.
I el dia ens deixa altres qüestions. L'Astralpool Natació Sabadell masculí es torna a centrar en la divisió d'honor de waterpolo després de la derrota d'ahir a la Champions.
En el primer partit de l'any i el tercer desplaçament consecutiu en aquesta fase de grups, l'equip de Quim Colet va caure ahir al vespre a la piscina del Juc Dubrovnik per 14-10 i continua sense estrenar el comptador de victòries. Dissabte, a 16:45, el club rep Lecheide a Calllong i el tècnic espera que els seus homes agafin la forma ràpidament després de les vacances i aquesta derrota europea.
No queda un altre que seguir treballant, cada dia amb l'objectiu de millorar i millorar aquests aspectes i tornar a agafar aquest nivell que amb el que vam acabar.
Recordem que l'Astralpool és líder a Lliga per davant de l'Atlètic Barceloneta i en plena de victòries, igual que el femení, que precisament visita l'equip mariner dissabte a les 12, després d'haver resolt ahir còmodament per un contundent 23-3 el duel pendent contra el Sant Feliu.
I en futbol sala, el Natació Sabadell arrenca la segona volta a segona B, visitant dissabte a les 4 l'equip que marca la zona playoff.
La Udegas i Fred Ibiza amb 5 punts més a la classificació, però el tècnic Adri Sánchez descarta enfocar el partit com si fos determinant.
Venen a mini ascendent, que era molt pressupost per reforçar el seu equip, però al final els partits s'han de jugar i realment per mi no és més complicat o menys jugar a la pista d'un equip o d'un altre. Llavors nosaltres anem sempre amb la mateixa perspectiva, analitzant una mica el que és l'equip rival i què podem fer per treure els punts i un partit més i veurem si el podem competir de la mateixa bona forma que aquest últim.
El club ve de guanyar la pista del Nueva Elda, però l'Ibiza, amb exnedadors com Àlex Llamas, Cristian Rodríguez o Víctor Cecília, només ha perdut un enfrontament dels últims 9. Per la seva part, l'Escola Pia no juga partit de Lliga per la retirada de l'Irefranc Elche.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar a punt final el Notícies Vespre d'aquest dijous 12 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.